El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Sabadell celebra aquest vespre amb la projecció d'un vídeo recopilatori als 30 anys de l'agermanament de la ciutat amb l'ARGUP, el Sàhara, amb la voluntat de treballar en el camí de la pau, la llibertat i el progrés. Sabadell va ser la segona ciutat de tot l'estat espanyol en signar un document de col·laboració amb el territori sahrauí, un projecte que actualment gestiona el taller d'art, cultura i creació. Sobre aquest agermanament en parlem avui amb la Rosa Núñez, que és cap del programa de cooperació internacional de l'Ajuntament. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Sílvia Mestres, coordinadora de la comissió mèdica de la que baixa als camps de refugiats. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
I el Víctor Rujano, que és una de les persones que ha viatjat als camps de refugiats. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Intentarem copsar tots els punts de vista i tot el que hi ha al darrere d'aquesta col·laboració. Rosa, dèiem, Sabadell, la segona ciutat de l'estat espanyol que va signar un acord amb el territori sahrauí. Què en sabem de com va néixer aquesta voluntat de germanar-se amb l'ARGUP Sabadell?
Bé, aquesta iniciativa, l'agermanament es va fer a l'octubre de 1989, ja portem més de 30 anys, i neix a partir una mica de la inquietud que va sorgir als anys 80 del coneixement de la situació saharaui, que aquí durant la dictadura no va arribar, i després durant els primers anys de democràcia, doncs amb tot el procés de canvi que va tenir el país, no, tampoc ens va preocupar molt aquesta realitat. Neix també com un pas més enllà de la cooperació, de la solidaritat, sinó un agermanament ja parla entre iguals, i es basa en contribuir cadascuna de les parts en l'altra, en el benestar de l'altra, però també assumint que també l'altra part aporta moltes coses una relació entre iguals.
Clar, això que expliques ara és com entenem molt la cooperació a dia d'avui, no? A dia d'avui la cooperació s'entén des d'aquest punt de vista d'iguals, no? No d'aquest punt de vista doncs, que potser s'entenia més fa uns anys, no? De semblava que anéssim a salvar a determinades zones del món. És en certa manera innovador que Sabadell faci aquest enfocament en el moment en què el fa de com s'ha de gestionar aquest agermanament?
Bé, jo penso que és un moment que hi ha més agermanaments també. És el moment dels agermanaments, però segurament ja sí que hi ha aquest enfoc, sobretot perquè les relacions ja sí que s'intuïa que havien de ser d'iguals. No podíem anar als europeus a donar lliçons a ningú i amb aquesta, no, una mica amb un esperit que podia transpuar superioritat.
Quines van ser les primeres accions que es van fer?
Bé, una de les primeres accions va ser la Casa de Malalts, que van haver-hi moltes més a tot el territori espanyol, que acollien persones malaltes del territori saharaui i venien cap aquí, tot i que també a la vegada va haver-hi molta reivindicació de drets polítics i drets humans. Pensem que l'alcalde Farrés va acollir amb el primer ministre saharaui de l'any, em sembla, 90 i alguna cosa, però amb tot el protocol d'un cap d'estat. I també després van anar incorporant coses, des de coses culturals, no sé si recordeu, els que ja teniu una edat, les jaimes aquelles que es feien, on es servien els tres tés, fins a coses com les vacances en pau, que es van incorporar també per permetre als nois i noies saharauis tenir aquí uns mesos a treure's de la calor, també tenien revisions mèdiques i també permetien a les famílies conèixer més la realitat d'aquest poble.
Clar, i tot plegat ha anat evolucionant, no?, fins al punt aquest ara de les comissions mèdiques que es fan ara amb aquest tractament que encara va un munt més enllà, no, Rosa?
Sí, ara això ho explicarà molt bé
la Sílvia. Sí, ara la Sílvia ens ho explicarà.
Però s'ha de dir que un dels factors que també fa que la Casa de Malalts hagi de tancar i buscar solucions és la normativa que tenim en aquest país dels visats, no?, de permanència aquí, que feia molt difícil. Va arribar un moment que era molt difícil obtenir també els visats perquè els malalts poguessin visitar el país.
Uh-huh. Per tant, és quan hi ha aquest canvi, aquesta Casa de Malalts, que perquè ens situem no estava com estan ara els hospitals en territori sahrauí, sinó que estava a Catalunya, no?, per dir-ho d'alguna manera, dificulta que aquestes persones puguin venir aquí per fer un tractament amb la seva recuperació, no? Entenc?
Això, sí senyora.
Perfecte. Doncs dèiem, ara la Sílvia ens explicarà molt millor. Des de fa uns quants anys el TAC gestiona aquest agermanament. De quina manera s'assumeix aquest agermanament des del TAC?
Des de Taller d'Art, Cultura i Creació, des del 2017 vam agafar el relleu d'aquest agermanament. Les línies de treball que gestionem i que potenciem són que hem incorporat la perspectiva jove, no?, que baixa una comissió de joves, una comissió de camps de solidaritat que fan intervenció allà. El tema de... Tenim dues comissions, una comissió mèdica i una comissió quirúrgica pròpies de Sabadell, provinents del Parc Taulí. I dins d'aquestes comissions es fa també la part de formació. Els metges que van a fer els camps de solidaritat als campaments de refugiats fan formació al personal mèdic d'allà, no? Com per potenciar, bueno, aquest sentit també de relació d'igual a igual, però per deixar alguna cosa allà i que ells mateixos s'empoderin i comencin a treballar per si mateixos, no? Com tal la Rosa, aquest concepte d'anar a ajudar l'hem com transformat amb anem allà i els formem perquè ells també puguin després seguir amb la feina, amb el treball i aprendre, igual que nosaltres també aprenem...
Allò de no donar el peix, sinó donar la canya o ensenyar a pescar, no? Diguéssim.
Exacte.
I les activitats que està fent el TAC, en què es concentren? En quins són els perfils d'activitats que es tradueixen en aquest agermanament? Què és el que es fa?
Et refereixes allà?
Sí, el volum d'activitats que fa el TAC relacionades amb l'agermanament. Ens deies ara aquesta comissió de joves, la comissió mèdica. Quins altres aspectes es fan des del TAC?
Principalment es fa la baixada dels camps, amb aquestes comissions que t'he comentat, i llavors es fa un retorn a la ciutat, principalment per part dels joves que han baixat als campaments de refugiats. El retorn a la ciutat es basa en activitats de dinamització que fan aquests joves a altres joves, i també aquest any han baixat uns joves amb diferents disciplines artístiques que fan a la seva, bueno, des de performance de dansa a través de la cultura saharaui fins a exposicions de fotografia, un documental també estan fent, i ens basem en aquest retorn social per sensibilitzar la població d'aquí a través dels joves que han baixat, no?
Clar, aquest és l'altre aspecte que també et volia preguntar, perquè entenc que més enllà de les activitats que es fan pròpiament al terreny i del retorn que es pot oferir en aquest terreny, una de les voluntats d'aquest agermanament, ho explicava també la Rosa, és explicar a la societat sabadellenca, d'una banda, que estàs agermanat en un territori, i d'altra banda, quina és la situació d'aquest territori, no? Això ha de ser molt important també a l'hora de pensar com fer els actes.
Exacte,
no?
És una de les línies estratègiques més importants, el fet de que, clar, l'agermanament és un projecte de ciutat i s'ha de prendre consciència a nivell de ciutat i a nivell dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell que l'Ajuntament i la ciutat estan agermanats. I una de les maneres, una de les estratègies de fer-ho és a través dels joves que es presenten per baixar els camps, com que aquests han viscut l'experiència estar allà, han compartit vivències, han fet intervenció allà amb els joves dels camps de refugiats, tornen aquí amb l'experiència, amb el coneixement i fan una sensibilització, una aportació de la informació, apropen la cultura, la situació, bueno, aquest silenci que hi ha per part de, bueno, de diferents eixos del poble saharaui, doncs fem com, bueno, com que trenquem el silenci a través dels joves mateixos de Sabadell cap a altres joves i cap a la ciutadania en general.
I ens ha portat un jove per representar una mica aquest retorn, no? Social que hi ha. Per cert, estan en marxa les inscripcions per als nous campaments, oi?
Sí, això anava a comentar. Ara s'han obert ja la convocatòria per inscripcions a la baixada dels camps de refugiats per aquest octubre. I també es van fent xerrades informatives. Es va fer una ahir a l'Oficina Jove i n'hi ha una programada pel 5 de març a Can Rull, a les 6 de la tarda, i el 31 de març a l'Estruc. Són xerrades informatives que els joves s'hi poden presentar per... Bueno, s'informa sobre el tema del viatge, de les condicions amb les que treballaran allà, del que es demana, els requisits, i la convocatòria es tanca l'abril. S'hi pot presentar qualsevol jove de Sabadell.
Perfecte. I un dels joves que s'hi va presentar és el Víctor Rujano. Víctor, bon dia, també de nou. Explica'm, què és el que et va motivar a dir, ostres, va, anem a provar aquesta experiència?
Bueno, doncs, de fet, era un projecte que no coneixia. Vaig començar un grau superior i de fet, el vaig conèixer perquè jo formo part de la segona edició. Jo el vaig conèixer per una amistat que va anar a la primera edició. Es va córrer la veu i, com ha dit la Sílvia, també hi havia xerrades informatives. I em va sorgir aquesta com curiositat d'anar a la xerrada, de saber més de què passa amb el Sahara, perquè la veritat no havia sentit parlar mai sobre el projecte, sobre el conflicte sahrauí. I doncs va ser una motivació i entre tots els amics doncs vam...
Veu fer una colla, no?
Sí,
veus
sí, sí.
Una colla anar cap allà. Què és el que més et va marcar d'aquesta experiència?
Què és el que més em va marcar? Doncs les activitats que fèiem per la tarda allà als campaments al medi obert, ens vam trobar que era una situació que no tenien com activitats que potser vas aquí pel carrer i trobes a la plaça que estan jugant o que tenen una persona referent com a monitor que està fent activitats, dinamitzant, gestionant tot aquest temps d'educació no formal, que potser aquí el tenim com molt, molt present, no? Casals o coses així, que trobaves que allà no n'hi havia. I que és una necessitat, jo crec.
Mm-hmm. Per tant, vas, en certa manera, interpreto per com parles, que el teu grau superior anava una mica en aquesta línia,
exacte,
no?
Sí.
En aquesta part de formació, en el lleure, etc. I vas portar aquesta experiència personal i professional pròpia en aquesta zona, no?
Exacte, sí.
Mm-hmm. Si hi hagués algú que estigués dubtant, no? Que anés a alguna d'aquestes xerrades o que estigués pensant, ostres, què podria portar-hi allà, què els hi diries?
Que no s'ho pensin, que de veritat és un projecte que... Bueno, i és una experiència que et marcarà, jo crec, per sempre. Per això, perquè donarà una visió molt, molt, molt diferent a la que tenim aquí, potser, d'això que et comentava, dels casals i de més, i que els farà aprendre moltes coses.
Perquè, Sílvia, quina és la situació que hi ha exactament en aquell moment? Quines són les principals mancances que tenen a la zona, en aquests moments, a la zona de l'ARGUP, i que nosaltres podem, en certa manera, ajudar?
Bueno, jo crec que en la línia dels joves, per exemple, com bé ha comentat en Víctor, el tema de... no tenen molta... no oferta, però no tenen moltes activitats, no? Tenen bàsicament el anar a l'escola, la concepció d'anar a l'escola i tornar a casa, no? I aquesta mancança de poder fer coses a l'aire lliure, tenen molt d'espais per fer coses, però no tenen aquest coneixement o aquest costum de fer activitats. El que ens ha passat aquest any, per exemple, és que hem conegut un grup d'escouts. Un grup d'escouts que s'havia format allà a un dels camps i els joves van col·laborar amb aquests, no? Perquè s'han creat recentment, abans no tenien aquesta cultura, i aquests han iniciat aquesta cultura, aquest costum de fer activitats pels nens petits, perquè es troben que no tenen res. O sigui, no tenen res per fer, diguem-ne. Mm-hmm. Perquè en els camps les condicions també són limitades, no? Perquè estan allà des de fa molts anys, i tenen molts espais, però no tenen... i molt de temps lliure també tenen, perquè el tema de feina i tot això també és complicat. Uh-huh. I no només els nens, sinó també els joves i adolescents, no? Que estan en una situació que estan a casa sense més o menys res a fer. Uh-huh. No? I aquesta aportació, crec que dels joves... I aportació d'intercanvi també, perquè quan vam anar allà vam veure que algunes de les dinàmiques que teníem concebudes aquí, com que són les habituals, les que més els agraden, doncs allà eren diferents. No? I bueno, vam haver de modificar també aquestes dinàmiques per adaptar-les a les necessitats dels nens i joves d'allà.
I avui què farem per celebrar aquest 30è aniversari i aquest 44è aniversari també de la proclamació de la República?
Bé, doncs avui, amb la gran col·laboració d'ETAC, que la veritat que és un plaer per l'Ajuntament tenir una entitat que és tan motora, jo penso que farem una cosa que convido tota la ciutadania que venir perquè crec que els agradarà molt, però que ara la Sílvia explicarà millor.
Sílvia, va, t'ha tocat.
Bueno, l'acte d'avui es segueix apostant per una línia audiovisual. L'any passat vam fer la celebració el mateix, el 27 de febrer, que és la commemoració de la creació de la RAST, i ho vam fer amb l'estrena del documental Yala, que es va fer als Cinemes Imperials i va reunir més de 200 persones. I aquest any es segueix amb això. Serà com un homenatge a tots els ciutadans que han cooperat i han participat del projecte de l'agermanament durant aquests 30 anys i que s'ha fet gràcies a l'aportació de vídeos i fotografies de la ciutadania i de la població en general que ha estat vinculada d'una manera o d'una altra a l'agermanament, no? I, a més, a part d'aquest vídeo, també els joves que han baixat, com he comentat abans, que eren joves artistes, una d'elles farà la lectura d'un manifest. Uh-huh. I uns altres faran una performance vinculada a la cultura saharaui. Uh-huh. No? Del que els ha portat aquesta experiència, com el Víctor fa 2 anys, doncs, aquests faran de l'experiència que han tret i de l'intercanvi de coneixements i de la cultura, faran una performance també sobre la cultura saharaui.
Mm-hmm. Començarà cap allà.
Digues. Mireia, no? També cal dir que, si tot va bé, ara la Junta de Portaveus està a punt d'aprovar la moció que, com cada any, per penjar la bandera saharaui avui també, mm-hmm, a l'Ajuntament de Sabadell, que des de principis de l'agermanament s'està fent.
Per tant, pendents de si la prova i de si apareix. Ho podrem veure...
Jo crec que no hi haurà
no hi haurà
cap problema.
Jo també ho crec. Jo també ho crec.
Totes les municipals estan... coneixen el projecte i també li donen molt suport.
Doncs estarem pendents també d'aquesta aprovació per part de la Junta de Portaveus i per tant també de veure aquesta bandera onejant a l'Ajuntament tal dia com avui. Posem una mica d'horaris per si hi ha algú que diu ostres, que xulo, m'agradaria poder-ho veure. Quan faltin 20 minuts per les 7, la projecció del vídeo del conflicte del Sàhara. A 7:15, el Parlament Institucional. Quan faltin 5 minuts per les 7, la lectura del manifest d'Alta, que càrrec, com deies, de joves que han estat als camps de solidaritat el 2019. Després la performance i la projecció d'aquest vídeo recopilatori dels 30 anys de l'agermanament. Però escolta'm, aquesta projecció no la feu en una tela qualsevol, no? Em sembla que ja ho hem deixat, eh? No ho hem explicat, on es projectarà tot això?
Bueno, aquest jo crec que és un dels aspectes més, bueno, sorpresa, no? Que ens guardàvem. La projecció es farà a la façana de l'Ajuntament i es projectarà a tota la façana a aquest vídeo que s'ha elaborat de tots els ciutadans vinculats en el projecte.
Per tant, escolta'm, en gran pantalla, eh? Exacte. Una pantalla gegant, de veritat, per veure aquesta projecció. Escolteu, moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, a la Rosa Núñez, a la Sílvia Mestres i al Víctor Rujano, per haver-nos explicat també aquesta experiència de l'agermanament de Sabadell amb l'Argup. Gràcies i que vagi molt bé, i que vingui molta gent aquesta tarda.
Moltes gràcies.
Gràcies.